L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra es dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 22 d'agost, destacarem... Foment fa un pas en més per la variant de Gandesa, aprovant l'expedient d'informació pública del traçat. La Sénia rememora les batalles aèries de la Guerra Civil a través de la història del seu aeròdrom. En marxa la vigilància a les muscleres de la Badia del Fangar. La cria de flamencs al Delta de l'Ebre bat un segon rècord històric. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Ministeri de Foment va aprovar l'expedient d'informació pública del projecte de traçat de la variant de la Nacional 420 a Gandesa després d'iniciar aquest procés el febrer del 2010. Després d'acumular anys de retard, el govern espanyol va fer un pas més aprovant l'expedient aquest estiu, després que el 2007 s'encarregués de l'estudi del projecte. L'anunci desencalla una obra molt reivindicada a la comarca i que permetrà evitar col·lapses circulatoris i el pas de camions i mercaderies perilloses pel nucli urbà. La variant tindrà poc més de 5 quilòmetres, serà únicament de dos carrils, un d'anada i un de tornada, i un pressupost de licitació de 25,9 milions d'euros. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, va recordar que actualment el pas de la Nacional 420 pel mig del poble provoca col·lapses circulatoris a les hores punta, atura totalment el trànsit i condiciona les activitats que fa l'Ajuntament i que suposen envair la carretera, com per exemple en festes majors.
La circulació mor està provocant també de que se genera un col·lapse a Gandesa que arriba a un punt que no es pot aparar ningú. I això també és molt preocupant. Hem arribat a un punt que ja no només el transport perillós que passa pel municipi de Gandesa, sinó descongestionar. I després totes les activitats que fa l'Ajuntament que afecten a la carretera, és a dir, el cap, les carrosses de festes majors tindrem problemes perquè estarem invadint una carretera, Nacional 420...
Carles Luz es va mostrar confiat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que, malgrat l'actual context econòmic, el pas donat per Foment no tingui marxa enrere.
Està a exposició pública, en una dotació pressupostària, s'han arreplegat ja unes al·legacions, s'han acceptat unes al·legacions que ens afectaven als camins que accedien des de la carretera als camins, i pareix ser que això vagi. Jo entenc que tot i que hi ha el context econòmic, que hi ha la crisi que hi haurà retallades, etc., és que és una cosa que és molt vella i el govern en sec tampoc tot no pot aparar-ho. Tot no pot aparar-ho. Entenc que això i voldria i desitjaria que ho tirés endavant.
La variant de Gandesa afectarà terrenys dels termes municipals de Gandesa i Corbera d'Ebre, on també hi ha projectada una altra variant. El traçat es defineix amb una velocitat de 100 km per hora i una calçada de dos carrils de 3 metres i mig d'amplada i vorals exteriors d'un metre i mig. Les infraestructures més importants afectades pel traçat són el camí de la Creu de Saboja, la carretera de Gandesa a Vilalba dels Arcs i el camí vell de Gandesa a Corbera d'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Sénia rememora les batalles aèries de la Guerra Civil a través de la història del seu aeròdrom. El camp d'aviació de la Sénia, al Montsià, tenia una extensió de 90 hectàrees. Primer, s'hi van construir les pistes i van caldre després alguns edificis com oficines, magatzems o refugis. La casa de comandament ha estat ara reconvertida en un centre d'interpretació que va estar inaugurat aquest dissabte. Un gran pas en la recuperació de l'aeròdrom Senyang. S'hi recull informació sobre la Legió Còndor i els seus avions, simuladors aeris, audiovisuals i objectes originals, tot un complement als centres que detallen la crua batalla de l'Ebre a la Terra Alta. Per a l'alcaldessa Maria Pilar Ballester, el turisme històric ha d'ajudar a diversificar l'economia en una població marcada per la crisi del moble.
Ha de ser un actiu important per als nostres visitants. Si volem diversificar la nostra economia, cal que posem en valor els nostres signes identitaris. Els mobles, l'artesania, l'oli i les oliveres mil·lenàries, la qualitat i varietat de la nostra gastronomia, els nostres paisatges, de contrastos entre les oliveres, entre la plana d'oliveres i les muntanyes, el nostre parc natural, que està reconegut com un parc d'un gran valor ecològic, i afegir una part de la nostra història recent és un altre signe de la nostra identitat, que ens dona un element més de distinció i atractiu per a futurs visitants.
La Sénia va ser escollida pel Ministeri de Guerra de la República al 1937 per ubicar-hi un aeròdrom degut a la seva situació estratègica entre Barcelona i València i les bones comunicacions ferroviàries des de Tortosa, Ulldecona i Vinaròs. Els aeròdroms de campanya servien durant la guerra per a les maniobres dels avions que lluitaven al front i aterraven i s'enlairaven avions de caça, de bombardeig i de transports que eren vigilats des de l'Observatori del Coll de l'Alba de Tortosa. A la inauguració també hi va assistir el director general de Relacions Institucionals, Joan Auladell, qui va destacar que la xarxa d'espais del Memorial Democràtic creix.
Està a exposició pública, en una dotació pressupostària. S'han arreplegat ja unes al·legacions, s'han acceptat unes al·legacions que ens afectaven als camins que accedien des de la carretera als camins, i pareix que això vaigui. Jo entenc que tot i que hi ha el context econòmic, que hi ha la crisi, que hi haurà retallades, etc, etc, és que és una cosa que és molt vella i el govern en sec tampoc tot no pot aparar-ho, tot no pot aparar-ho. Entenc que això és i voldria i desitjaria que ho tirés endavant.
Com va apuntar Ballester, el nou centre d'interpretació explica com estava estructurada la Casa de Comandament i el seu origen dins de la República, i vol ser un museu i centre d'informació per als visitants que estiguen interessats en una part curta però significativa de la nostra història més recent. Història que val més no repetir, però que cal recordar per evitar-la, va dir l'alcaldessa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, ha posat en marxa aquest mes d'agost un servei de vigilància a la badia del Fangar. L'objectiu és frenar els robatoris de la producció que de manera recurrent es produeixen a les muscleres. La federació ha contractat un vigilant, guarda de camp especialitzat en temes de pesca, per tal de fer rondes de control tant de dia com especialment durant la nit, quan es produeixen la major part dels robatoris a les instal·lacions de la badia. Tot i que els productors no disposen d'un control exhaustiu de la mercaderia robada, sí que asseguren que hi ha episodis recurrents, agreujats ara per la crisi, i que poden suposar la pèrdua de molts diners, tant pel que fa al robatori de musclos i ostres com als desperfectes ocasionats en les instal·lacions. El sector adverteix a més als infractors que aquesta mercaderia no passa per depuradora i, per tant, no compleix les garanties sanitàries. Entre les tasques i atribucions del nou vigilant hi ha les d'identificar les persones que accedeixen a la badia, especialment durant la nit, i escorcollar vehicles sospitosos. També pot imposar multes i sancions, però no practicar detencions. En aquests casos, ha d'avisar els Mossos d'Esquadra amb els que treballa de forma coordinada, segons expliquen des de la federació. En les dues setmanes que porta de feina no s'han produït més robatoris, fet que tranquil·litza els productors, els quals fins ara s'havien d'encarregar de forma particular de la vigilància de les seves instal·lacions a la badia. Segons comenten des de FEPROMODEL, fins al moment el vigilant ja ha dut a terme una desena d'identificacions a furgonetes i una quantitat similar d'embarcacions amb moviments sospitosos per dins la badia. El servei de vigilància està funcionant de moment de forma pilot al Fangar i, si funciona de forma adequada, s'ampliarà també a la badia dels Alfacs. D'aquesta manera, els aqüicultors preveuen també poder iniciar amb garanties el cultiu de la cloïssa.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La cria de flamencs al Delta de l'Ebre bat un segon rècord històric. Enguany hi han nidificat 3.012 parelles i han nascut 1.075 polls. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa.
Enguany ha estat un any prolífic per a la colònia de flamencs del Delta de l'Ebre. Els tècnics del Parc Natural estan tancant aquests dies les dades del cens d'aus nidificants, però les que fan referència als flamencs ja estan acabades. S'han comptabilitzat enguany 3.012 parelles que han fet niu a la punta de la banya i han acabat naixent 1.075 polls. Es tracta d'un segon rècord històric, només superat l'any 2009. L'any passat només es van comptabilitzar 2.022 parelles i 630 polls. Toni Toni Corcó, tècnic del parc, no s'atreveix a afirmar que la colònia de la Punta de la Banya hagi tocat sostre i no pugui créixer més. Per a Corcó, les fluctuacions anuals de població depenen de molts factors, de les colònies o de les condicions, millor dit, d'altres colònies de la Mediterrània i de com li va l'espècie en general. Més flamencs no equival a més danys als arrossars del Delta, segons assegura Corcó, tot precisant que els flamencs només entren als camps quan estan inundats i s'acaba de fer la sembra. Els flamencs nidifiquen al Delta de l'Ebre des de l'any 1992 i durant aquests 19 anys només han deixat de criar dues vegades, el 1999 per unes obres a les Salines i el 2005 per causes meteorològiques.
Serveis informatius de Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Me cago en l'orba, Kiko. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Gran participació de públic a les festes majors d'Amposta. Unes festes majors que acabaven ahir amb la polèmica del concurs nacional d'emboladors. Jordi Galo, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, Tomàs. Ahir diumenge va ser l'últim dia de festes majors d'Amposta amb una valoració molt positiva per part de l'equip de govern d'Amposta. Escoltem la valoració del regidor de Governació, Josep Garriga.
Jo, el que ja vaig comentar al principi de festes i que em donava aquesta sensació, s'ha complert perfectament, la gran participació. La gran participació, tant en els bous, que és una cosa que d'alguna manera la porto jo en aquest aspecte, la gran participació dels bous, com la gran participació que hi ha hagut a tots els actes festius de la ciutat d'Amposta. El per què? Bueno, ja analitzarem el què, no? Hi haurà diversos factors, però la gent enguany ha tingut una participació increïble a tots els actes. A tots els actes hi ha hagut un muntó de gent, una muntonada de gent, que és que pareixia mentida que estigués fent dos, tres coses a l'hora i hi hagués tanta gent als tres o quatre postos. La gent ha participat massivament, penso que, suposo que s'ho haurà passat bé i desitjo que s'ho hagin passat bé, i això vol dir que les festes estem manejant-les, sapiguent-les fer d'alguna manera, no? El tema del ball, que va haver un sarnyeguit al principi, de que la gent, si allò era petit, si era gran, ha sigut una explosió de joia, la gent ha anat, bueno, ha sigut una cosa que nosaltres no ens esperàvem ni nosaltres, no? Sí. I la gent ha acudit al ball massivament, com a tot, al cos oïd des d'ahir també, i sento dir, la veritat és que jo he estat molt poc als actes, i d'alguna manera jo quasi em fico a viure a la plaça de Bous i a l'entierro, però que sento dir que ha sigut una gent aliena a l'Ajuntament, evidentment, que la quantitat de gent que ha viure a tots els actes ha sigut espectacular, que és el que interessa a unes festes majors.
Encara així, la nit de Cluenda va tindre un ensurt a la plaça de Bous quan un jove ampostí va ser agafat per el bou ambulat. Josep Garriga ens ha informat que aquest matí el jove ha sortit de l'hospital i que es troba bé malgrat l'ensurt.
Bueno, en principi tranquil·litzar tothom, la persona en concret és un xaval jove, un Axel, i que va tindre una acogida de veritat, va ser preocupant, però la manera que va caure molt mala postura, i bé, en principi va quedar inconscient, va reaccionar en seguida, i la qüestió és que ahir a les 12 de la nit, jo estava, o 12 i mig, estava parlant amb son pare i ell, que va estar a la clínica, i bueno, ja estava completament bé, tenia una mica de mareig, però tot el que en principi pareixia que fos preocupant, es va esvair. obstant, aquesta nit ha estat a la residència de Tortosa, i bé, he parlat amb son pare ara fa cosa de milloneta o operar, i m'ha comentat que el xiquet està bé, que avui, que feia un moment que sortia, havíem sortit de la residència, i que deixàvem cap a posta donar d'alta cap a casa. Una miqueta de precaució, però que, bueno, que cap problema.
En quant al concurs nacional d'ambuladors, aquest any no ha estat exempt de polèmica, on es van proclamar com a guanyadors la colla d'ambuladors d'Amposta.
Sí, hi ha una mica de polèmica, sento els rumors i alguna mica de polèmica amb la gent que diu que els ambuladors d'Amposta ho van fer millors de Colmenar d'Orejas, no, sí, sí. Però no, la gent ha de saber que el reglament del concurs nacional d'ambuladors, i el reglament del concurs nacional d'ambuladors, a més d'embolar molt bé i de fer-ho, penalitza qualsevol incidència que hi ha en quan es caiga una bola o un bou, i això en definitiva va ser el que va donar el premi i el trofeu als ambuladors d'Amposta. Els ambuladors van fer-ho magníficament bé, però el bou li va caure una bola i això penalitza 20 segons. Aquests 20 segons van ser definitius perquè els ambuladors d'Amposta s'emporten el premi.
Tot i així, i encara que les festes van posar el seu punt i final aquest diumenge passat, durant el dia d'avui i demà es realitzaran la tarda de bous a partir de les 6 de la tarda.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Rècord de participants en el concurs de la Diada de l'Arrossejat, que complia 27 anys, i sobretot de la important participació dels joves, que demostren una gran implicació amb la transmissió de la cultura gastronòmica de l'Ametlla de Mar. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa.
66 cuiners van participar aquest dissabte a la tarda de la 27a edició de la Diada de l'Arrossejat, 27 anys de promoció d'un dels plats més típics i característics de la gastronomia calera i de la cultura marinera. Des de les 4 de la tarda i repartits en 3 torns, els 66 cuiners van fer festa, van fer gastronomia i van participar d'aquesta magnífica jornada. Al final, l'organització, el Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, va atorgar 9 primers premis, 3 primers premis per cada un dels torns de 22 participants. Així, els guanyadors van ser Mireia Martínez, Marta Tomàs, Teresa Nolla, Carmina Montserrat, Helena Font, Javi Lleó, Sergi García, Ricard Martí i Miquel Comes, que van rebre els talons corresponents de 150 euros en metàl·lic per a cadascun, a més també d'alguns guardons del Patronat de Turisme. Així, un èxit novament de participació en el concurs i èxit de públic, perquè al llarg de tota la jornada va veure's una important presència de visitants interessats per la condimentació d'aquest plat i del tipisme també d'aquesta festa. Escoltem Vicent Martí, regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que parla de l'èxit de participació.
Bueno, avui celebrem la 27a edició del Dia de l'Arrossejat. Com sabeu, és la festa gastronòmica més popular de l'Ametlla. A poc se va introduint dins els restaurants del poble. I bueno, com sempre, un gran èxit de participació, un gran èxit de públic, tot perfecte.
Pel que fa al jurat, comptava amb la presència de Pere Tàpies, conductor del programa Tàpies Variades a Catalunya Ràdio, que va lloar precisament les característiques d'aquest plat i també de la nostra festa.
Aquesta festa que he vingut fa anys enrere, ara hi torno, i és una festa que m'ha semblat una festa eminentment popular. És a dir, és una festa de participació del poble amb tots els nivells. I és una festa popular i, a més gastronòmica, amb una gastronomia personalíssima. Que jo abans hi deia amb el senyor alcalde que és una gastronomia única, no es troba allò més. Hi ha una manera de tractar l'arròs aquí, per exemple, ja que parlem de la trobada de l'arròs aquí, que no ho fa la gent. Per tant, ho trobo, a part que és popular, participatiu, ho trobo, diríem, situat en un espai i en un lloc determinat. I això és que li dona la gràcia, evidentment.
Per la seva part, l'alcalde Andreu Martí també apostava per promocionar la gastronomia marinera.
Que la gent jove participi any rere any, i això dona continuïtat. Ho ha estat comentant com un dels temes més singulars, més importants de cara al futur. La participació de la gent jove dona continuïtat, i evidentment aquí, doncs, com sabeu, tot el tema gastronòmic és un tema de futur. Ens estem i volem apostar per la gastronomia, per la mar. Som un poble pescador, no podem oblidar d'on venim, i en aquest sentit el turisme, l'activitat econòmica, no tindria sentit si no hi hagués tota aquesta gastronomia a primera línia, no? Per tant, estem amb això.
Al llarg de tota la jornada es van servir milers de racions de degustació de l'arrossejat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta setmana es reprenen les sortides culturals per conèixer i promoure el patrimoni de les comarques del Montsià i el Baix Maestrat, programades amb motiu de la tercera edició dels itineraris per les Terres de Cruïlla. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, diferents centres d'estudis i associacions culturals del nostre territori, de les comarques del sud de Catalunya i del nord del País Valencià, conjuntament organitzen els itineraris de les Terres de Cruïlla. Uns itineraris que començaven el passat 30 de juliol amb una sortida al Mas de Barberans i que enguany arriben a la seva tercera edició. Posteriorment, el dia 4 d'agost, se'n celebrava també una altra convocatòria a Rossell i per aquesta setmana en la que estem, el proper dia 25, dijous que ve, i dia 27, dissabte que ve, a la Sénia i Ulldecona respectivament, coincidint amb la celebració de les seues festes majors, es presenten unes noves convocatòries d'aquestes sortides, els itineraris per les Terres de Cruïlla. Una proposta, aquesta que per dijous que ve, dia 25, organitza el grup d'estudis seniencs i de la qual, sota el títol Itinerari pel riu i visita al centre d'interpretació del Sénia, al Molí la Vella, ens parlava als nostres micròfons un dels membres de l'Associació Cultural Los Rafal, també entitat organitzadora d'aquests itineraris, Joaquim Buch.
Dins dels itineraris de Terres de Cruïlla, enguany ja arribem al tercer itinerari, que tindrà lloc el dijous dia 25 d'agost, dins de les festes majors de la Sénia, i és un itinerari pel riu i visita el centre d'interpretació del Sénia, que està al Molí la Vella, també a la Sénia. La cita serà a les 6 de la tarda a la plaça major de la Sénia, on està l'església, per entendre'ns, i a la zona peatonal aquella, i la durada del recorregut serà d'unes 2 hores. L'objectiu és explicar el material i els continguts del centre d'interpretació del riu Sénia, instal·lat al Molí la Vella de la Sénia, com diem, i també conèixer les diferents restes de molins en el tram del riu Sénia des del poble fins al Molí la Vella. L'itinerari permet visitar una zona del riu Sénia de gran bellesa i amb moltes restes de molins hidràulics des d'època medieval fins al primer quart del segle XX. Des de la plaça Major se baixarà per la costa dreta fins al riu, al costat del pont de les Cases del riu, i se seguirà per la vora del curs fluvial fins a arribar al Molí la Vella. En aquest trajecte de mitja hora aproximadament es podran veure moltes restes d'instal·lacions industrials que feien servir l'aigua per a funcionar, com ara molins fariners, paperers i la primera fàbrica de pinzells que hi va haver a la Sénia. Una vegada arribats al Molí la Vella, se farà una visita guiada als continguts del Centre d'Interpretació del riu Sénia. Recordar que aquest itinerari està organitzat pel Centre d'Estudis Seniencs i que la cita és el dijous a les 6 de la tarda a la plaça Major.
Des de l'organització es calcula que la durada d'aquest itinerari sigui d'un parell d'hores. Recordeu la cita a les 6 de la tarda, dijous que ve, a la plaça Major de la Sénia, una proposta cultural totalment gratuïta per a tots aquells que us animeu.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
El Tortosa guanya el torneig Mariano Toa, la final que va enfrontar el conjunt rojiblanc amb els Remolins, després de 2 semifinals que es van resoldre a la tanda de penals, va finalitzar amb un 0-2 que converteix el Tortosa en el campió de la 38a edició d'aquest clàssic de la pretemporada. El Mariano Toa reunia aquest any per primera vegada a 4 conjunts de les Terres de l'Ebre, el Tortosa, l'Amposta, la Rapitenca i el Remolins Bitten. El torneig, a punt de complir 4 dècades, s'ha consolidat ja com un referent del calendari estiuenc i serveix per acabar d'ajustar la pretemporada. La primera de les semifinals, que va enfrontar el Tortosa i l'Amposta, va acabar amb victòria tortosina a la tanda de penals per 5-4. L'equip tortosí va saber generar perill i va tindre més oportunitats que l'Amposta, però cap dels dos va aconseguir marcar abans dels 90 minuts. La victòria en la segona eliminatòria va ser per als Remolins, que va superar la Rapitenca també a la tanda de penaltis. Durant el partit, bastant igualat, el conjunt rapitenc no va destacar més que en una ocasió que va acabar sent parada pel porter dels Remolins Bitems. Després dels 2 ajustadíssims partits, la final va quedar en mans del Tortosa i els Remolins Bitems. Els tortosins es van endur el títol després d'una primera part algo insulsa que va acabar en una segona part determinada pels gols de Baiges al minut 50 i Arnau al 54. Aquest darrer, després d'una passada dels peus de Sergi Ventura, que va donar el 0-2 definitiu.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Segueix la calor ben activa arreu dels Països Catalans, arreu de Catalunya. Nuvolades que ara mateix creixen cap a la zona de l'Aragó, s'acosten cap a la franja de Ponent i nuvolades algunes les que comencen a créixer tímidament al Pirineu Occidental. El protagonista de la jornada continua sent les temperatures altes. No farà tanta calor com aquest darrer cap de setmana, properes a la xifra dels 40 graus, però encara ens mantindrem ben a la vora. Màximes de 38 graus al Prepirineu Occidental, Terres de l'Ebre i sobretot a la zona de les Terres de Lleida, on hi ha un avís meteorològic per aquesta persistència de temperatures altes. A la resta del país la temperatura no pujarà tant, però continuarà ben viva amb unes màximes superiors als 30 graus, fins i tot a la costa, on la temperatura es mourà entre els 28 a 30-31 graus, substituint aquesta temperatura més baixa respecte a l'interior per una xafogor encara més intensa. Avui bufen vents una mica més enllevantats, una mica més de component marítima, i aquesta situació permetrà que la xafogor sigui intensa avui i atenció demà, perquè la xafogor fins i tot podria ser una mica més notòria. Durant les properes hores tenim aquesta situació de núvols però sense precipitació i demà, en canvi, doncs les nuvolades, sobretot les de tarda, podran ser una miqueta més compactes al Pirineu Occidental i deixar caure algun ruixat. A tret d'aquestes zones, a la resta del país, pel dimarts s'espera una jornada plàcida, assolellada i novament calorosa, tot i que les temperatures a la meitat nord el país demà tornaran a davallar un parell de graus més.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.